S'ha rebut la medalla d'or de la Reial Federació Espanyola de Futbol per haver jugat 100 partits amb la selecció absoluta. I en hoquei patins continua la Copa Amèrica Femenina al Brasil. La selecció catalana ha superat per 6-2 el conjunt anfitrió i suma la quarta victòria en 4 partits.
Com Ràdio. Notícies.
Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio. Divulgar la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc. De diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment el haiku i la tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir el dijous de 6 a 7, el dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui Susana Domènech, Joan Ignasi Elias i Mihoko. I ja som els que avui tirarem endavant aquest programa. Agraïm al tècnic de la ràdio, Ernesto, és? Sí? Ho he dit bé? Ai, mare. Moltes gràcies per estar aquí i per tenir cura d'aquest programa d'avui. Us parla Salvador Barrau. Bé, comencem altra vegada. Ha passat ja una setmana i també havíem dit, doncs, que parlaríem una mica de la situació del Japó. Però vaja, abans de començar a fer una mica d'aquest petit noticiari, deixarem, doncs, que l'Ignasi Elias ens comenti, bé, suposo que seran tanques, no?
Doncs sí.
Tu continuaràs amb
l'estat. Continuarem amb el meu sí. tema preferit. Sí.
Doncs molt bé. I després la Susana també ens explicarà els contes amb els...
Del Japó amb el haiku.
Amb el haiku, sí, que és el conte zen i tot això, no?
Sí.
I després Mihoko.
Sí.
Hola. Dirà.
Hola, què tal?
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
I avui també tens classe aquí?
Sí, sí, farem tempura.
Tempura. Sí. Ah, molt bé. La tempura és el...
La fritura. No, fritura, sí, la pesca, l'angostino i verdures. Ah. I bueno, també en ja tinc ganes cremar.
Sempre d'aquí ja m'apuntaré...
Si no tens més hores al rellotge, per
fer coses. Ai, sí, és veritat. Ja, és que tinc aquest petit vici de dir... No tinc mai que no i per això em vaig casar.
Ah, sí, sí,
vaig
això?
Dir, vostè es vol casar? Sí, doncs au, casat. I aquí ja estic. Bé, doncs amb la Mihoko i jo continuarem, doncs ella amb el japonès, amb la lectura en japonès, i jo ho faré en castellà. Doncs ara comencem amb Ignasi, que ens sí. expliqui la... Bueno, serà la continuació, no?
Bé,
avui... O són temes diferents, ara ja?
Sí, avui serà una mica diferent. Us volia parlar d'un llibre que es titula Pols al retrovisor. És un llibre curiós, jo crec que força inèdit. És un llibre de tanques que té la particularitat que està escrit a quatre mans per dos poetes, en Feliu Formosa i en Joan Casas. Recordem que Feliu Formosa és poeta, traductor, dramaturg, assagista, director escènic. És un dels nostres grans poetes actuals i ha traduït moltes obres de poesia, de novel·la i teatre, sobretot de l'alemany. També ha fet moltes adaptacions teatrals. Ha rebut diversos premis, entre ells de traducció, a partir de traduccions de, com el Dürer Mat, el Brecht, el Bernard, Goethe, Kafka, etc. Joan Casas també és traductor, també és dramaturg, és professor de l'Institut de Teatre. I sobre la gestació d'aquest llibre del Pols al retrovisor, que com deia és prou curiosa i també força inèdita, els autors diuen: un dia, un dels dos, no sabem qui, va escriure un parell de versos en un paper blanc i va girar el paper de cara a l'altre, damunt la tableta d'un bar. L'altre hi va afegir un o dos versos més i va tornar a girar el paper de cara al primer, que hi va afegir un vers, o potser una frase a mig acabar, o una paraula, o tres versos. I així, en diverses sessions més, i amb l'ajuda d'algun gin tònic i algun cafè llet, ha anat sorgint el llibre. I us volia llegir algun resultat d'aquesta curiosa col·laboració. Sí, sí. De moment us llegiré quatre i després, del cas, en llegirem uns quants més. El primer diu: quantes més coses puc recordar, més sento que tot comença. Tot just ara, el desig es fon amb la memòria. El segon diu: viure el present absolut que és el somni, és a dir, viure. El present absolut sense por a despertar-se. Un altre diu: omplo de noms escrits a la paret la tarda buida. Recordes com corríem al llarg de la paret? I el quart diu: tots els sentits es capbussen a l'aigua d'aquest nou dia. Toco fons, emergeixo de nou i nedo amb calma.
Estan molt aquests.
Sí, sí.
Aquests versos.
Sí, la curiositat és això. A mi em va sorprendre molt quan vaig descobrir que aquesta col·laboració a quatre mans, no? Que és una cosa que potser algun dia jo proposaré a algú, a Josep Salvador, si vol fer un exercici semblant, un exercici poètic, que crec que és molt interessant, no? Sí.
És com un parteix d'una anàlisi, després plasma el seu sentiment i l'altre sí. li pot encetar una altra cosa complementària o diferent. Sí. Llavors,
sí.
Penso que m'agrada la idea. Uh-huh. M'agrada la idea. Bueno, a mi m'agrada tot, ja ho sabeu. Tot el que sigui innovació és... Doncs molt bé, ara la Susana... Tots aquests vols llegir, oi?
No, és que he fet imparcions i no sabia per on començar. Bueno, és que aquest llibre hi ha molta cosa per fer.
Sí, aquests són aquells que no tenen desperdici.
No, sí, són llibres que es pot treure molt profit i llavors no saps si això millor que l'altre. O... Bueno, tot és bo. Tot és bo igualment. Primer, aquest conte, pues, primer ve el haiku, aquí és diferent, no està al final del conte. Primer hi ha el haiku i després dona l'explicació. I diu així: y este haiku solitario retrato nostálgico de dos personajes que no se divierten mucho. Cuenta historias tristes a la medusa, la holoturia. Hay que decir que la medusa también tiene de qué quejarse, según la leyenda. No fue siempre ese animal tan blando que pasea su inconsciencia y su aburrimiento entre dos aguas. Y aquí ve el conto. El hígado vivo del mono. Fue hace mucho tiempo. Tonto Mahasti... Bueno, aquí hay una frase una mica difícil. Dice, fue hace mucho tiempo. Tonto Mukaski ga ata kedo. Un día la hija del dragón, Tierra Pura, cayó gravemente enferma. Era imposible curarla, hasta que un adivino declaró: para curarse, tiene que comerse el hígado vivo de un mono del continente. ¿Pero quién irá a buscar al mono? Se encarga la tortuga de traerlo. Esta va nadando hacia la orilla y descubre un mono debajo de un pino. ¡Hey, señor mono! Deja de colgarte de los árboles. ¿Qué dirías de un viaje al palacio del rey dragón? Me gustaría, pero no sé nadar. No importa, te llevaré sobre mi espalda. Dicho y hecho, el mono llega al palacio submarino. Lo visten con los más bellos atuendos. Lo conducen a las salas más hermosas. Se le agasaja con los mejores manjares. Se le enseñan bailes de peces. Está completamente deslumbrado, pero pronto, empachado de tanto comer, pide permiso para ir a las letrinas. Y allí escucha una cancioncilla. Ese cretino del mono, ¡ay, viejo estúpido! Le van a arrancar el hígado. Vivisección. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, ay! La medusa cantaba la canción mientras vestía a su hijo, que colgaba de su espalda. El mono se dice a sí mismo: ¡maldición! He hecho bien en venir a las letrinas. Así que quieren arrancarme el hígado. Vivisección. Tengo que huir enseguida. Y vuelve junto a la tortuga, ante la cual vierte abundantes lágrimas. Porón, porón. Llora, llora y llora. Y la tortuga, completamente aturdida, pregunta: ¿por qué estas lágrimas, señor mono? Ay, dama tortuga, soy desdichado. Antes de ir al palacio del rey dragón, colgué mi hígado en la rama del árbol en el que estaba, para que se secara. Pronto anochecerá, y ya sabe usted que de noche todos los hígados se pudren. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Dejaste tu hígado a secar en un árbol? ¡Maldición! Pero no llores y súbete a mi espalda. Vamos a buscar ese hígado. Volveremos con él. Bien, bien. En ese caso, muchas gracias. Montada la tortuga, vuelve a la orilla a recuperar su hígado. Sube al árbol y ya no vuelve a bajar. La tortuga impaciente le grita: ¡señor mono, baje pronto! Pero el mono, repentinamente encolerizado, le contesta: ¿qué dices? ¿Dónde has visto a alguien que se saque el hígado para ponerlo a secar en un árbol? ¡Eso sería su muerte! ¡Venga, vete! Y le lanza piedras. ¿Quién te dijo que te iban a quitar el hígado? Y contesta el mono: la medusa. Y la tortuga contrita volvió al palacio del dragón. En cuanto a la medusa, recibió su castigo por su delación. Le dieron tantos golpes que sus huesecillos se rompieron en mil pedazos y los grandes estallaron. Desde entonces la medusa no tiene huesos y la tortuga todavía lleva las marcas de los golpes que recibió en la espalda. Es muy gracioso. Cuando lo leí me hizo mucha gracia. ¿Y todo terminó bien? Bravo.
Está gracioso.
Sí, sí. Es muy gracioso.
Eso del hígado encima en el árbol es que la tortuga
sí.
También.
Sí, sí. Sí, sí. Era pobre. Más inteligente el mono, claro.
Sí.
Bueno, tortuga también es muy inteligente, ¿eh? Sí, se recuerda quién da de comer.
Claro.
Claro.
Es verdad.
O sea, tonta no es.
No. Bé, ara continuarem nosaltres, Mihoko i jo, però també volia recordar que des del mes de juny nosaltres ja veníem parlant del tsunami de Japó, vam parlar de la cultura i vam tornar a fer aquesta petita campanya que vostè, encara l'han deixat des d'aleshores, parlant de haiku, tanka, i recordar que totes aquestes disciplines literàries i poètiques, doncs el seu origen és Japó. I hem anat explicant coses i bé, penso que si ens hem relaxat una mica potser és hora de tornar
a reprendre una mica la solidaritat amb aquest estimat país. I jo aprofito ara doncs, per llegir doncs, un correu que em va enviar el doctor Tazaba, que és un escriptor, en el qual ell va venir al barri del Coll, estar parlant amb ell, i vam fer un estudi, llavors en aquell moment feien un estudi de fer un estudi per veure el haiku com s'estenia en el món. O sigui, per exemple, aquí a Espanya hi ha uns investigadors aquí a Catalunya es feia el haiku, ara surt la paraula la globalització del haiku. I llavors aquí a Catalunya doncs, vam estar, sembla que no hi ha més de dues o tres entitats que facin en tot Catalunya el haiku com a activitat diguéssim de premis literaris. I una és l'Ajuntament d'Olot, l'altra és al barri del Coll amb els premis literaris de Grau Miró, i després han sortit altres personatges, altres poetes doncs, a nivell individual. Van fer un vademecum molt gran, així de gruixut, de 2,5 cm. Jo vaig aportar documentació, i dintre d'aquesta documentació hi ha algunes coses meves i algunes dels que van guanyar els premis literaris. O sigui que estem en el món gràcies al doctor Tazaba i la seva dona Co. Llavors ell aquí m'envia, això és el mes de juny, i com si ara estéssim al mes de juny, per recordar-nos, doncs sembla això. Diu, estimats amics, evidentment el doctor Tazaba és un filòleg de llengua catalana, eh? O sigui, no m'he dirigit sempre amb ell, doncs en llengua catalana, eh? I la seva senyora també, eh? Estimats amics, sembla que la situació de Japó s'estigui normalitzant, aparentment, però no és així en realitat. La fuita de radioactivitat segueix i ningú no sap com es pot aturar-la d'una forma definitiva. De fet, avui mateix, en les plantes de te cultivades a Shizuoka, més de 200 quilòmetres de la central de Fukushima, s'ha detectat el nivell prou alt de la contaminació radioactiva. Tenim dos fills a Tòquio i jo hi vaig a treballar un cop per setmana. De raons per estar preocupats en tenim més que suficients. Bé, demà en el suplement del diari Ara i sortirà el meu dietari dels primers dies després de la catàstrofe i sortirà ratllat si no sé com ha quedat. Us ho comunico perquè sapigueu que van passar aquells dies aquí al Japó. Gràcies per la vostra solidaritat i una abraçada molt forta. Llavors aquí tinc el dia 0, el dia 1, el dia 2, 3, 4, 5, 7, els 7 primers dies del Japó. Llavors a tu, Mihoko, et faré una còpia d'aquí perquè la podies tenir, eh? I sàpigues que, bueno, a mi des del principi, doncs, el fet de que ells ja vinguessin a estudiar com el haiku a casa nostra, aquí a Catalunya, doncs, bueno, vaig tenir la gran... inclús vaig sentir molt petit, molt humil, de dir, jo faig això, és que no sé si... Però després resulta que a tot Catalunya només som dos que ho fem. Això és una... Bueno, per la part que li toca a aquest senyor d'aquí, que es diu Ignasi, per la part meva, doncs podem estar ben contents d'estar en aquest vademecum, no? I bé, jo sí que hi ha aquelles coses que ara, les anècdotes que de vegades surten pels diaris o bé es parla dels noticiaris, és a dir, els jubilats de majors de 65 anys s'ofereixen a treballar en els llocs allà on hi hagi radioactivitat. Bueno, això és d'admirar, no? Aquestes aportacions de la gent japonesa, no? Perquè jo, a 65 anys, bueno, ja ho faci un altre, no? Però no, això d'adonar-se, perquè, clar, si això sortirà al cap de 20 anys qualsevol radioactivitat, evidentment amb ell no li tocarà, no veurà les conseqüències, no? Això és igual que quan va tirar la primera bomba
mundial, doncs el que va veure va dir, bueno, em vaig cap a casa i dintre de 25 anys en parlarem, no? Però bueno, no és el fet és l'esperit de treballar pels altres, no? I que no sigui, i que no hi hagi uns tercers que quedin afectats perquè ell no ha volgut fer res, no? Aquesta és la part important d'això. I bueno, us ho volia comentar perquè són aquelles coses que amb un quan veu això diu, bueno, evidentment el món és món i encara hi ha bona gent que és capaç de pensar en positiu de cara als altres, eh?
Y ahora también en Japón hay un movimiento movida de las indignadas, las madres de los niños que están en Fukushima y que han empezado a hacer aquello de sentarse delante de bueno, en el Tokio, ¿no? Parlamento, no sé dónde, no me acuerdo, pero que ahora están recogiendo las firmas por internet. Y entonces dicen que, bueno, a partir de 20.000 firmas, que estas firmas llegarán directamente al primer ministro. Y ajá, pues ahora está alcanzando 89, casi 90, casi ya 100.000 firmas de todo el mundo. Claro, si yo recibí una de internet y pues mira, 100 amigos, ¿no? Te envío. Entonces esos 100 amigos también que de solidaridad, ¿no? Y reparten a todo el mundo. Entonces, claro, es
la
normal
cadena,
que
¿no?
la cadena sí, es normal que todo el mundo firme por una causa.
Ya sabes, me mandas uno a mí que yo también voy a colaborar.
Ay, ¿no te he enviado? Es que, no, mira, esto no, que hago a las 4 de la madrugada.
Claro, yo estoy despierto, pero tú duermes.
No, a las 4 ya.
Y suerte que el perro te...
me despierta.
Muy bien. Bueno, ahora parece ser que Japón está más...
Sí, lo que pasa es que ahora ya empieza la gente, bueno, hasta ahora han esperado y que el gobierno haga algo, ¿no? Y que pues sí, que el gobierno japonés ya, mira, y que para que sea todo de igualdad y entonces no le parten dinero así tal como así. Y entonces hay que esperar, numerar todas las víctimas y de familias y tal, y pues si no, no reparte.
¿Pero tú piensas que cambiará alguna cosa? ¿Que habrá una reflexión sobre aquests temes y habrá un canvi?
O... Ya, no sé. La verdad es que pues, haremos un poco de ruido, sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿De firma te refieres?
Bueno, en general,
sí,
¿no? Políticamente, ¿no?
Decisiones sí, pero tienen que hacer algo, ¿no? Digo yo, o sea, tienen que cambiar.
Otro tipo de energías, en fin, ¿no?
Sí.
Yo creo que al millor el Japó, sí, aquí no sé qué pasaría, pero... No sé, jo sentí que dic que el Japó sí que són... Tenen una mentalitat molt...
De moment la Merkel li va dir que Alemanya, que res, parem l'energia nuclear perquè ja veiem els desastres, no?
Sí, no? I cada vegada anirà més, clar.
El que passa és que, clar, l'energia nuclear és necessària, perquè estem acostumats a arribar a casa, donar a l'interruptor i que s'encengui la llum, eh? Això no s'aconsegueix amb... Clar, hi han d'haver... S'haurien de sumar totes les energies possibles perquè no s'hagués de produir tant, no? Però, clar, és que això també és un negoci. D'aquí hi varem a fora, no? No és que estem fent l'energia per nosaltres mateixos. I bé, suposo que, com totes les coses, hem d'anar prenent consciència tots plegats de lo propi i del que deixarem demà a les noves generacions. I això sí que és important. I aquesta reflexió, penso que, i la presa de consciència de Japó encara més, perquè molt, jo vaig sentir com si els japonesos deien... Nosaltres hem estat més forts que la natura. Hem fet front a la natura, perquè saben que en aquell lloc no havien de fer aquesta central. No? Vull dir, llavors el sentiment creència de dir ara és la natura que es revenja en contra nostra. I això ho dic així perquè vaig rebre un correu d'Argentina que va donar una oració que era això. Hem de dir en veu alta aquesta oració perquè la natura no es revengi més contra nosaltres.
Sí,
i evidentment, i això va amb la cultura dels japonesos respecte per la natura, no fer res en contra d'ella, i més sabent que vas en contra d'ella, doncs encara no presumir-ne. No? I aquesta és la... és la... Bueno, són coses que... passen i perquè i que no haurien d'haver passat, s'haurien de preveure. Però bueno, el ser humà és així.
Sí.
Bé, comencem a fer un...
Sí, no? Sí, no? Eh? Vale. Doncs allà... ¿Por dónde, pues dónde empezábamos? Me parece que 16, ¿no?
16, a ver... Bueno, después de la grabación me oí y digo, pues tengo que mejorar mucho.
Sí, pues mira, ya que tienes la, la grabación, pues ahora cada que... día puedes rebobinar un poco y seguirme.
Sí. Sí. Bé, doncs començarem amb aquest que diu... Parla de, en un centre de Kyoto, l'antiga capital, i encara no es poden veure, es poden veure dos ponts sobre el riu Kamo. I aquí parla de la primavera, el Kigo seria l'aigua de primavera. Diu així: agua de primavera, bajo los puentes de Goyo y Shio.
Muy bien.
¿Lo he dicho bien?
Sí. Shuns... Sí, empiezo en japonés. 春水や四条五条の橋の下。
Muy bien, muy bien.
¿Bien, no?
Sí, sí.
Idéntica, ¿no? Las frases de 四条五条。Digo yo.
Go yo, si yo.
Si yo, go yo. Go yo, si yo, sí. Ay, no, aquí ponen go yo, si yo, pero que en japonés ponen si yo, go yo. Bueno.
Y aquí al revés.
Al revés, bueno.
Bueno, porque eso debe ser el ritmo, ¿no? Mm. Podría ser, ¿no?
Podría ser.
Sí, podría ser.
Bueno, vamos a por el otro que dice... Sí. Sobre la almohada, desatado el cabello, primavera en ondas. Y aquí, el Kigo en este caso, vuelve a ser la primavera.
Makura suru, haru no nagare ya midare gami.
Este es difícil, ¿eh?
Sí, un poquito, ¿no?
Makura suru, haru no nagare ya midare gami.
Bien, bien, bien.
Si lo digo deprisa, no sé, no sé. No se nota tanto.
Es más disimulado, ¿no?
Y también otro del Kyoto es la llovizna de primavera. Tugurio habitado, humo por las paredes, llovizna de primavera.
Harusame ya hitosumite kemuri, kabe o moru.
Cuando pronuncias es como si tuviera silencios. ¿Eh? Es rico fácil.
Es que es como ritmo, es un ritmo y como canción. Este es como 575, ¿no? Que sigue, sigue bastante. Y eché un vistazo al otro. Es que es totalmente
distinto.
Ah, no, el distinto.
Santo caso lo pasa por el fondo.
Sí, 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 sí. Pero bueno... divertido, sí, estaba leyendo en el metro.
Lo que pasa es que después hay, los estudiosos van viendo que claro, el clásico es 575.
Claro.
Pero
pasa, ¿no?
Pero que hay bueno, hay cantidad de haijins que la métrica puede ser 6, 4 o 7 o 7, 3 y 5 y 5, 5 7 y 7, 5 bueno.
Sí.
Pero o 6, 4 y 5, o sea que però nosaltres, a menys...
Això sempre és una mica controvertit, diguéssim, aquesta qüestió, tal. Però jo crec que és, en tot cas, a veure, el que vol saltar-se la norma aquesta, diguéssim, de les síl·labes, en realitat està fent un poema de tres versos, però no està fent un haiku, diguéssim, no?
Però acaben 17 síl·labes, igualment.
Bé, però això és una coincidència, diguéssim, de les síl·labes, però... Vull dir que, clar, quan han saltat les regles del joc, vull dir que està molt bé, no? Però estàs fent una altra cosa, diguem, no?
Sí,
i està
sí,
molt
sí.
Bé fet versos breus, no? De tres versos, però d'aquí a poder-li dir haiku, doncs que hi ha un pas, no? Haiku és una cosa concreta, no?
Sí, sí, i a més, clar,
el clàssic que ja es ve arrossegant des de fa segles.
Sí, és dir, a veure, per dir-ho així, no? Però a veure, jo puc fer no sé, un sonet de 16, diguéssim, no? De 16 versos. Però, esclar, el sonet en té 14, no? Si jo em vull fer 16, soc molt lliure de fer-ho. D'aquí a dir-li que això és un sonet, no? És un salt. Bueno.
Clar, això és una mica... Sí, perquè això és veritat, perquè... aquí recordes que el dia passat deia tinc dos llibres en el qual hi ha un que conta les síl·labes poètiques i l'altre que les conta gramaticals. Okay. I s'han editat tots dos llibres. Okay. Un conta així, 1, 2, 3, 4, 5 amb els dits. Yeah. I l'altre no, perquè hi ha la sinalefa o perquè queda és àtona, perquè és esdrújula, etc. Llavors aquí aquest, bueno, tots dos llibres són preciosos, perquè l'esperit del haiku hi és, sí, l'esperit sí que hi és.
No, sí, la qualitat o la sensibilitat, sí, són temes a part, diguéssim, no? No estic dient que no siguin poemes molt bons o de qualitat.
És curiós que ara...
Però en tot cas, rebre el nom concret, com a mínim, és una mica dubtós, diguéssim, no? Que sigui...
Sí, jo també... sempre, des de que vaig començar a aprendre això, la poesia del haiku, doncs era 575, i bueno, el que em costava a mi trobar 575 i anar buscant aquella frase que pogués dir el mateix amb una altra, i que o fos plana o que fos aguda o...
En realitat forma una mica part del mateix joc, diguéssim, no? Però cosa és que si no vols jugar, no hi jugues, però que tingui unes síl·labes determinades forma part del joc literari d'aquest, no?
Clar, perquè moltes vegades veig que poemes escrits, bueno, haikus escrits, i dius, bueno, això de haiku no en té res, més aviat és un poetrix, que és la mateixa temàtica. Poetrix és igual que un haiku, però pot rimar, pot fer el que li doni la gana, pot reduir-ho, pot ampliar-ho fins a 31 síl·labes. Sí,
que és molt vàlid, però
que 31 síl·labes seria el tanca, no? Sí, clar. Llavors, clar, és molt vàlid, però clar, no deixa de ser poètics.
Sí, sí.
No? Sí. Doncs, bueno, ja hem tocat un tema més que també és bo tocar-ho. Sí. Però ara aniríem pel aquest.
Sí.
Ara tornem amb la llovizna de primavera. Bueno, aquest sí que ho llegirem en japonès, eh? Em sembla que és més fàcil. Llovizna de primavera, humedeciendo una conchuela en la playa.
Harusame ya koiso no kogai nururu hodo.
Harusame ya koiso no kogai nururu hodo.
Bueno, falta poco, ¿no? Hay que practicar un poquito.
Hay que practicar.
Cada día dos o tres y escoge lo mismo.
Tendremos que hacer clases particulares de japonés.
Sí, ¿no? Por Skype, por ejemplo.
También una parte importante de los haikus, todo esto, es ir a cenar en un restaurante japonés.
Ah.
Este es mío.
Avui no és meu.
Tampoc.
Sí, és meu.
Bueno.
El directe té aquestes coses, ja ho sabem. Sí.
No, pido disculpes. En el 20, ¿no?
20, sí.
Empiezo con japonés, al revés,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Y tú continúas,
vale,
con el otro?
Sí.
A ver, sí.
Vale, o sea, tú lees en japonés y yo
sí,
el otro, ¿vale?
Pero los signos no, porque no entiendo nada.
Ya, esto ya es más complicado.
Amasuri no, sayuni hiraku, etsukaki kana.
Juntar bistero. Una camelia abre sus pétalos. Bisutero, vale.
Bisutero.
Ah, vale, juntar bisutero. Sí,
bien. Este ya no lo leo, ¿eh?
Vale.
La camelia en el suelo ha vaciado de ayer el aguacero.
Tsubaki ochite kino no ame o koboshikeri.
Sí, este es. Sí, es, sí, 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 sí. Sigamos. Soko soko ni kiyo mizugo shinu tanishiuri.
De aquí para allá y no de la capital, el caracolero.
El caracolero es una, era un oficio, ¿no? Digamos, sí, de recoger
sí,
caracoles.
Viene, para... con aquella, con balanza, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
viene,
sí.
¿No?
Ajá. Dice, el afán que arrastra el vendedor de caracoles le impide admirar la belleza de la capital en primavera. A ver, quiere vender caracoles y no está por historias.
Está afanado con el negocio.
Kageruya namoshinanu mushino shiroki tobu.
Un insecto misterioso y lúcido en la calina buera.
Vale. ¿Lo haces tú en japonés ahora? ¿Para qué?
Vale, si eres este, ¿no? El mismo.
Sí, mismo.
Kageruya namoshiranu mushino shiroki tobu.
Hemos participado.
Bueno,
ya.
Sí, ¿no? Ya hemos hecho la práctica, ¿no? En directo.
Continuamos ahora con Ignasi, que nos...
Sí. Bé, doncs continuar una mica amb aquest llibre que us deia, de Pols al retrovisor, de Felip Formosa i Joan Casas. Es pot llegir uns altres tanques. El primer diu: el mar que ens mira, atabalats i fràgils, s'aguanta el riure. Agafo aigua a la conca de la mà i ric i rius. El següent diu: dic tu, dibuixo un breu espai amable on tens cabuda. M'adono que ja hi eres i em veies dibuixar-lo. El següent: de nit arribes, a la pell se t'enceren guspires d'aigua. Les apago amb els llavis, però es tornen a encendre. I l'últim, que he seleccionat d'avui, diu: només mirar, només sentir, només escriure versos i pensar que m'esperen muntanyes d'altres coses.
Okay, so... Lo primer.
Sí.
Que hi ha molta estètica, m'agrada.
Sí, és... Aquesta doble reflexió, diguéssim, o aquesta trobada, no?, de dues sensibilitats, no?, crec que és molt interessant, no? I a més jo crec que plantejat una mica de la manera com s'elabora el tanca, no?, o com teòricament s'elabora el tanca, és a dir, una mica com si els tres primers versos fessis un haiku, uh-huh, i que després hi afegissis dos més, que seria una, com una mena de conclusió, com una mena de reflexió final, diguéssim, no?, d'això. Almenys els teòrics diuen que la cosa va per aquí, no? I amb aquest joc que van fer el Formosa i el Casas, crec que una mica és això, no? Que primer hi ha aquest primer plantejament d'aquests tres primers versos, no?, que és com a més com la pinzellada del haiku, diguéssim, no?, com aquesta cosa breu, no?, aquest apunt del natural, no?, una mica. I després, amb l'afegitó dels dos versos següents, és com tancar una mica el cercle, no?, com reflexionar una mica a partir d'aquest apunt del natural, no?, que ens dona no solament la imatge, diguéssim, el haiku dona una mica com una certa imatge, no?, o un món o un paisatge, no?, sinó que a més aporta aquesta reflexió o una conclusió a partir d'aquesta imatge, no? Com nosaltres hem interioritzat aquesta imatge. No solament la sensació, sinó que, a més, com si hi hagués un procés de racionalització sobre el sentiment, no? I crec que ells ho aconsegueixen molt bé.
Home, déu-n'hi-do, però és un bon treball. Sí. És un treball, doncs, que a més hi has de dedicar i t'has de, allò que es diu, treballar amb el cor, amb això, però després amb les, sí, amb la concentració també. Això ho has d'entendre i l'has de...
Sí, un equilibri cor-ment.
Sí, exacte, sí.
Molt interessant.
Sí, 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 sí. Molt bé, és molt interessant, això.
Sí, m'agrada aquest llibre.
Susana, fa molta calor, que tens unes galtes avui.
Sí, és
ben vermelletes. Sembles...
Va pujar molt ràpid els colors.
Ara fas cara de gaixa.
Ah, sí.
Adaptació al medi, això.
Sí, sí. Com el camaleón, no? Oye. Bueno, aquí és un haiku. Primer és una llegenda, un conte legendari. Y dice el libro: no todo el mundo entiende este humor nutrido de leyendas. Brisa de primavera, vieja, atraída por una vaca, al templo de Cenco. Todos han de ir al menos una vez en la vida al templo de Cenkoji.
Cenkoji.
Qué mala, yo no tengo que practicar.
No,
una vieja campesina que no vive lejos del templo, siempre ha rechazado ir. Un buen día, la vaca que pasa por allí se lleva con los cuernos la ropa blanca que había puesto a secar en la cerca. Vete a la vieja, con sus piernas marchitas, trotando a pasos cortos detrás de la vaca, que se dirige justamente hacia Cenkoji. Aquí está ahora, delante de la estatua de Niorai, ornamento del templo. Milagro, ella se arrepiente y se convierte en un modelo de piedad. Piedad que imitan también los animales, incluso los hombres. Todos los japoneses conocen este cuento, que habla de dos ranas deseosas de emprender una peregrinación. La rana de Edo y la rana de Kioto. La rana de Edo quiere visitar Kioto. La de Kioto quiere visitar Edo. Se encuentran en el camino, en la cima de una colina, y se miran a los ojos. En los ojos de la otra, la rana de Edo ve Edo. En los ojos de la otra, la de Kioto ve Kioto. Comprendiendo la inutilidad del viaje, cada una vuelve a su tierra. Y acaba así la leyenda con este haiku. Con las manos en el suelo, salmodia respetuosa su canto. La rana.
Molt bé. Ara mos unes quantes més, eh?
Sí.
Bueno, recordeu que el que estem fent Mihoko i jo són versos de Yosa Busson, de la selecció de haikus de la editorial i poesia Hyperion. I està traduït del japonès i al castellà. I en aquestes pans veiem, doncs, com està escrit. Després hi ha com es diu els signes?
Kanji i hiragana.
Kanji. Sí. I després la traducció al castellà. Bé, doncs començarem amb aquesta, que aquí el Kigo és el ciruelo. Sobre el cagajón del caballo, pétalos rojos de ciruelo, incandescentes.
Kōbai no ochibana mo yuramu, uma no fun.
Continuarem amb aquest, que el Kigo és tarde lànguida. Ja veiem que la part natural, en aquest cas, passa per la tarda i pel temps. Tarde lànguida. Vino a posarse un faisán al puente.
Osoki hiya, kiji no oriiru hashi no ue.
Esto es dificilísimo para mí.
Y a mí también.
y este es también de una el Kigo es Tarde Lánguida. Tarde lánguida, se aglomeran los recuerdos, épocas lejanas.
Osoji, ¿ves? Es que tengo Osoki hi no tsumorite toki mukashi kana.
Y otro de tarde lánguida. Tarde lánguida, a los confines de Kioto, el eco llega.
Osoki hi ya kodama kikoyuru kyou no sumi.
Y ahora otro con la rana. Cuando nada, endeble parece la rana.
Oyogu toki, yorube naki sama no kawazukana.
Y otro de la mariposa. En sueño a la mariposa cautivar deseo.
Utsutsu naki, tsumami gokoro no kochou kana.
¿Cómo se llama la mariposa?
En este caso, cocho. Aquí dice cocho, ¿no? Que traduce a la mariposa. Y luego pues hay otra que de cho, ¿eh? Solo cho, también la mariposa.
Con acento en la última O sería cho.
Cho, sí. Cho.
Muy bien, ya arriba una mica... bueno... Continuarem, doncs, ara amb Joan Ignasi Elias.
Sí. Mira, com sempre m'agrada llegir-vos uns tanca del meu llibre Arestes.
Així m'agrada, sí.
Ja tinc uns quants, i us dona de sí. Concretament alguns poemes de la segona part, que es diu Angles. El primer diu... Ressons, destreses errants i malaltisses, el cor indòmit... L'infinit és penyora d'un vell temps perdurable. L'altre. Grises proeses, gargots, melangia insidiosa, vides a la trencades en batalles severes. El següent diu. Llum clandestina, alimara de cendres, secret inútil. Les venjances acullen els destres genets negres. I l'últim per avui diu: les veus escasses, humà retorn inútil, màscares tendres que esclavitzen els àngels assassins del crepuscle.
Aquest sí que no l'has deixat respirar, aquest, eh?
No.
Va, l'has envoltat.
Sí.
Què tens preparat?
Pues ara ja, per acabar, tinc uns haikus d'aquest llibre que són d'humor.
Bueno, això és una classificació no... el més important del haiku és el haiku de lo sagrado. Després de l'altre hi ha moltes més definicions, sinó categories, però la que més és la natura,
sí, sí,
lo sagrado.
Sí, sí, aquí diu que sí que també també hi ha haikus d'humor. Bueno, vaig llegir uns quants, a veure què us sembla. Carita arrugada de la niña, manchas de sarpullido, crías de tortuga como moneditas, ignoráis incluso los dioses verdes, arroyos claros de montañas. De la nariz de gran Buda alza el vuelo la golondrina. Los milanos gritan, yororo, y lloro, los dioses se han marchado. El halcón otra vez en mi mano, en su ojo el sol. El ruiseñor limpia sus patas embarradas entre las flores del ciruelo. En un grabado de Otsu caga y huye la golondrina. Sobre el lirio pegadas las cacas del Milano. Ahora que los ojos de los halcones se oscurecen en la tarde, canta a los codornices. El pequeño ruiseñor de voz amarilla llama a sus padres. Limpiando una cacerola ondas en el agua, una gaviota solitaria. Hi ha molts, hi ha dos o tres planes plenes.
Sí.
Sí, doncs, diu que també és una característica dels haikus, no? Y si me gustan los haikus, esa falta de respeto que sin duda yo llevo en la sangre. La golondrina no duda en posarse la nariz del enorme Buda de Kamakura o cagar sobre las imágenes santas. El Milano hace sus necesidades sobre los lirios. El ruiseñor limpia sus patas cubiertas de barro en las flores del ciruelo. Y el poeta se burla del patito que dice, he visto el fondo del agua. Bueno, aquí explicava, aquest llibre és interessant perquè toca diversos, hi ha diferents tipus de haikus, diu que l'humor també...
Sí, la classificació, hi ha sí. Moltes classificacions.
Sí, no, és un llibre molt complet i mai sé per on escollir el que...
El haiku feista, bueno, ara m'he quedat en blanc, però bueno... N'hi ha bastants, eh? O sigui que, però el que té més tirada de tots i el que és més practicat és el de la naturalesa,
sí. El de les estacions,
el Kigo, que és la que més. Bé, jo volia preguntar-li una cosa a la Mihoko.
Sí?
Vale,
a veure si te puedo contestar.
Tu saps que nosaltres aquí celebrem el Nadal, sí. Com una festa molt important, perquè sí. Està vinculada a la cultura nostra i a la religió, diguéssim, i la part espiritual i la religiosa. Però vosaltres celebreu el Cap d'Any, no?
Más bien Cap d'Any o Any Nou. O sea, los tres primeros días es Shogat, Sangan, Ichi, y es los días más importantes de Japón. O sea, empieza el 31 de diciembre y empiezas hacer limpiezas antes del día 31, o sea, 31 ya no puedes hacer nada porque no vas a entrar al año nuevo
sucio.
No, exacto, limpiando hasta el último momento. Entonces, normalmente 31 ya deja de limpiar las cosas y es, o sea, el día 30, 29 hacen limpieza total de la casa y pasa el año y celebra el día 1, 2 y 3. Y luego el día 7, el 15, también, pues, también le gusta fiesta.
Está muy bien, sí, sí.
Es en China, ¿no? Lo de el año del conejo, dicen que este año es el año del conejo, es en China.
Pero
¿no?
Sí, bueno, Japón también utilizamos.
Sí, dicen lo mismo.
Sí, único que aquí dice cerdo, ¿no? Hay un año de cerdo. Nosotros sí. Decimos jabalí.
Jabalí.
Sí.
Jabalí.
Sí, o sea, sí. Diferencia.
Mi horóscopo es jabalí, por ejemplo.
Ajá, jabalí, pues esto que es. Sí.
Terco, duro de.
Sí. Bueno, solo mirando ahí objetivo lo, y va
lo,
corriendo.
Lo bueno y lo malo, ¿eh?
Hombre, no vamos a dejar malamente nada.
Y el tipo de comida que hacéis en estos casos.
Sí, en esos casos, antes de 31 ya preparan un montón de comida, pero de que no hace falta calentar ni nada, ¿no?
De fría.
Esto quiere decir que los primeros tres días nadie trabaja, aquello que para descansar, entonces hasta el último día prepara la comida preparada para ir tirando al tres días. Y luego pues hay una sopa de mochi.
Ah, me encanta esta sopa a mí.
Sí, sopa de mochi es una cosa,
es arroz, ¿no?
Arroz, sí.
Se mola.
No, arroz. Harina, o sea, arroz triturado.
Sí, el arroz hecho molido.
Sí, pero lo que pasa es que no es arroz normal de aquí, sino que el otro tipo de arroz. Vale. Que se hace así.
No más.
Así.
¿Y qué iba a decir yo?
La pregunta.
La pregunta.
Te has preguntado y te he contestado.
Bueno, pues... Pero la limpieza es un poco del alma, es
sí,
de la casa,
de la casa, espíritu, de la casa.
Buenos presentimientos para la familia, etcétera.
Y luego al altar, como cada casa tiene unas imágenes de Buda y sí. Todo, entonces allí también limpia.
Porque hay tres religiones que en cada casa, ¿no?
Sí, me parece que hay un mismo budismo, también hay un montón de clases y... O sea, hay otro.
¿Y taoísta no sois japoneses?
La verdad, sintoísta más bien, sí, de sintoísta autóctona, sí. això.
Bé, amics i amigues oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als col·laboradors la seva intervenció i us esperem a tots la setmana vinent i bona tarda i fins dijous que ve. Adéu-siau.
Bona tarda.
Com Ràdio, notícies en xarxa. Edició vespre amb Marta Patricio.